un juguete que puedas usar y tirar, no, no. La teta late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana.
Ara anem a parlar de lo que va passar dimecres. Dimecres s'aprova un real decret on dient que anaven a posar-li solució a la figura de l'interí. Això us ho diuen des de... Us ho demanaven des d'Europa, que no s'abusara de l'abús de la temporalitat, perquè és un delicte, i és un decret que els professors l'anomenen el ICETAZO. Qui ens pot parlar d'això? Pues es pot parlar d'això. Santi Cortells, ell és regidor en l'Ajuntament de Vila-real, regidor per Compromís. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia. Doncs sí, el ICETAZO doncs és una miqueta la resposta de part de l'Estat, millor dit, de part del govern del PSOE i Podemos, a una sèrie de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La més important és la de 9 de març de 2020, que condemna l'Estat espanyol per haver comès un delicte, i vull subratllar aquesta paraula perquè s'utilitza en la sentència, és a dir, s'ha comès un delicte que és el de l'abús de la temporalitat. L'administració pública, que és la que ha de vetllar pel compliment de les lleis, vetlla perquè els treballadors de les empreses privades que porten 3 anys i un dia es convertissin en indefinits o fixes, o jo ja em perco una miqueta en aquesta nomenclatura, però ja deixen de ser interins. La paraula interí és per a quan no és una plaça estructural, que es diu, és a dir, una plaça que necessites de manera permanent. Per tant, el que ha fet l'Estat espanyol en les tres administracions, l'estatal, l'autonòmica i també la local, és precisament un delicte que és abusar de la temporalitat. En tot el que significa això per a vora un milió de famílies espanyoles, entre les quals n'hi ha moltes valencianes, de precarietat. El que passa, jo conec una miqueta més l'administració autonòmica, però suposo que passarà igual a l'estatal i semblant a la local. Així a Vila-real, a l'administració local, en concret jo com a regidor de Compromís, li vaig preguntar al regidor de personal, que és Escorihuela, i ell doncs va informar-nos que n'hi ha un terç d'interins, és a dir, un de cada tres treballadors de l'Ajuntament de Vila-real està en aquesta situació i, per tant, afectat directament per l'ICETAZO. És a dir, això és un marrón, només la paraula, de dimensions monumentals, que no sabem encara com acabarà. El govern del PSOE i Podemos el que va fer a través del ministre Iceta és utilitzar la figura del Reial Decret, que és una figura que representa que la tramitació es fa per urgència. Uh-huh. És a dir, per urgència, una de les coses, i si em permeteu ho explique, que has de fer per a tramitar així és justificar aquesta urgència. Uh-huh. Perquè no és un procediment, diguem-ne, normal, perquè el procediment normal hauria de ser el projecte de llei, i en un projecte de llei doncs pots afegir esmenes. Perquè m'entenguen els veïns, és com quan fem una... Ara ho diré, un decret d'estos per a la ciutat, no m'heis el nom. Aleshores, tots els partits doncs podem afegir esmenes, en el Reial Decret no, perquè és per urgència. Alguna vegada nosaltres així doncs hem hagut de suspendre algun ple, perquè en el cas, jo recorde que vaig ser jo el que ho va explicar, s'havia convocat un ple per urgència i jo el que li vaig dir al senyor alcalde és on està la justificació. Per a convocar per urgència és una administració, i l'administració ha de ser seriosa, ha de justificar el per què. Tu no pots convocar per urgència i no dir per què. Uh-huh. Has de dir les raons d'aquesta urgència. Si no les dius, no n'hi ha urgència. Aleshores, alguns partits el que diuen és que, com s'havia convocat com a Reial Decret, acabaria ja en el Constitucional perquè no justificaven l'urgència. La pots justificar. Una altra cosa és entrar a veure aquestes justificacions. Jo recordo el ministre Iceta dient, en una intervenció seua al Congrés, que on estava aquest milió d'interins, que li els presentaren, que ell no els coneixia. Em sembla del tot lamentable, no? Perquè, fixeu-vos, una de les coses que estan, diguem-ne, o que s'estan exigint en esta Reial Decret, que ara passa, ja no és Reial Decret, és projecte de llei, per tant la següent lluita és a l'octubre. Una de les coses, doncs, com sabeu, és passar unes oposicions, perquè hi ha un principi constitucional que diu que quan es convoca una plaça pública tots hem de tindre les mateixes opcions, no? I aleshores és igualtat, mèrit i capacitat, no? És a dir, tots han de tindre les mateixes opcions, ha de ser per mèrit, perquè qui ha estudiat o qui té més preparació acadèmica, qui ha treballat més anys, coses d'això, són els mèrits, i la capacitat, evidentment, no?, de treballar, del que siga. Clar, hi ha persones, ja si a l'Ajuntament de Vila-real n'hi ha alguna, pel que he pogut parlar en alguns treballadors, que arriben a estar 30 anys de... Així n'hi ha gent de més de 20 anys com a interí entre moltes cometes.
Jo sé d'un cas que va dir que se jubilaria com a interina.
Hi ha molts, jo
en sanitat, conec.
Sí, en sanitat és bastant més habitual, i a les administracions locals, doncs, amb un interinatge que una de cada tres persones estan en aquesta situació, doncs ja no sé. És curiós, podem entrar en el debat de oposicions sí, oposicions no, perquè un dels debats és si s'ha de fer oposició, és a dir, examen, i en aquest examen, doncs, tots tenen el mateix examen i qui té la nota més alta, doncs això és el que guanya la plaça, no? Una altra cosa és el concurs és, jo tinc 4 llicenciatures, tu tens 2,
sí.
Jo tinc 4 carrers, tu tens 2, doncs sí. Jo tinc més punts, no? Això és el concurs. Més o menys així, perquè m'entenguen els oients. Aleshores, l'exigència, que és que em sembla una contradicció flagrant, l'exigència d'aquests mèrits a gent que de vegades porta 30 anys, que ens podem preguntar si en 30 anys una persona no ha demostrat la seva capacitat de treball, no sé com l'ha de demostrar ja directament. Però aquest examen, aquestes capacitacions acadèmiques, les exigís un ministre, que és Miquel Iceta, que sabeu que era el representant del PSC, del PSOE de Catalunya, i este senyor crec que té el graduat escolar i ja està. Aleshores, vull dir, és la representació d'allò més pejoratiu del funcionari, del que critiquem, una persona que ha viscut de la mamella pública des dels 16 anys, no ha fet una altra cosa, no ha estudiat, no s'ha millorat, simplement ha estat ahí vivint de la mamella pública tot aquest temps, ara ha arribat a ministre, i este és el que exigeix això als interins, em sembla curiós. I nosaltres, és a dir, Compromís va presentar una moció a l'Ajuntament,
sí, sí,
que va tocar esmenar, perquè com sabeu Pedro Sánchez va fer uns canvis en el govern i ara ja no és Iceta, encara que esta llei la continuem dient amb el mal nom de l'Icetazo, perquè va canviar i ara és Isabel Rodríguez García la secretària, la ministra de Funció Pública. És a dir, és la nova responsable de tot això.
En este cas, sí que entraran els que porten 10 anys, sí, més de 10 anys d'interins, és a dir, això sí que entren directament a formar part de la plantilla d'on estiguen 10 anys sent interins, val?
A veure, crec que esta aportació era de Podemos, si no recordo malament, a Madrid, que el que dia és que els que tinguen més de 10 anys treballats, d'acord amb la sentència, és a partir de 3 anys, però l'acord al que han arribat és de més de 10 anys,
clar,
no haurem de passar l'examen.
Clar, els que porten 3, els que porten 5, els que porten 8, estos ja no entren, val? No diuen, anem a agarrar a tots els que tenim interins, que en teoria tindria que ser aixina, cobrim tot el que n'hi ha en interinitat, perquè clar, estem parlant de gent que perd capacitats físiques i mentals, és a dir, no està igual de preparada una persona que és d'una universitat o una persona que té 20 anys i que està preparant-se per ser un bombero, un policia, un guàrdia civil, que quan tens 50.
A veure, sempre n'hi ha excepcions, n'hi ha gent que amb 50 té les seues facultats.
No, però físiques, Santi, olvidem-nos. I a més dius, home, entonces un bombero de 50 anys, per exemple, per parlar d'un bombero,
clar,
ja no pot anar... No, però és que, perdona, és que quan és com tot, és dir, jo no agarro un micro avui i me vaig per el carrer, però m'ha tocat agarrar-lo. Mm-hmm. Ara l'agarrarà segurament la persona que acaba de fer la carrera, pues perquè està més àgil, perquè té més
perquè, mira, una cosa molt significativa.
Perquè té més agilitat física que jo, pues per un miler de coses, és dir, però a l'hora de dirigir un bomber en 50 anys que s'ha vist mil voltes en el puesto, mm-hmm. a l'hora de coordinar està molt més preparat. Entonces, jo ho veig una barbaritat que no facin els que són interins dir no, aquesta gent quant ens porta, quants mèrits té fets, pues directament que passen a prendre posició d'aquestes places que vencen l'enguanya ja, no?
Una cosa molt significativa que recorde això de l'administració autonòmica. Com tu dius, és a dir, van passant els anys i la majoria, ja te dic, hi ha excepcions, hi ha gent que en 50 anys físicament igual està més bé que alguns de 20, no?
Sí, sí.
Però no és el més normal, no? Això sí que és veritat. Qualsevol empresa privada d'ací del poble o d'on siga entendrà que tindre un treballador fidel a l'empresa
és
que
més
porta
valores.
15 anys, clar. Té un valor per se, perquè a millor haguera pogut, jo que sé, buscar un lloc on li paguen més, mm-hmm. o el que siga, però no sé, valorar unes altres coses que a l'empresa. I les empreses normals valoren que el treballador tinga aquesta fidelitat a l'empresa i aquest valor també s'ha de pagar. Doncs mira, per exemple, a l'administració autonòmica hi havia una cosa que s'anomenava sexenis, mm-hmm. que als treballadors interins no se'ls reconeixia fins fa 4 dies l'antiguitat, que és per 6 anys i formació, doncs no era reconeguda, es va reconèixer una sentència. I aquestes coses, doncs, què passa? El més complicat de tota aquesta llei i les sentències del Tribunal de Justícia Europea és que cada cas és diferent. És a dir, una persona pot estar 10 anys i no haver-se format en la vida, per exemple, o estar 10 anys i no haver parat de formar-se. Una persona pot haver estat 4 anys, però, clar, ahí diu en el mateix lloc estructural. Doncs, per exemple, imaginem una persona que ha estat en 4 ajuntaments diferents, o en el cas de l'autonòmica en educació, que ha estat en 4 centres diferents. Ahí n'hi ha una sèrie de preguntes que ningú respon, i que l'únic que les respondrà, si les respon alguna vegada, serà la justícia, perquè no es pot fer una gran, diguem-ne, denúncia col·lectiva. Sí que es podria fer, però seria molt més complex, no? Condemnar a l'Estat espanyol, el que suposa, doncs, una sèrie de multes, com no rebre certes subvencions, etc. Però normalment el que ha anat fent la gent és fer denúncies individual de cada cas.
I ara ens mira Europa, perquè, clar, no és que ens mira Europa, Europa ens mira perquè ens té que portar uns fondos, ens té que aportar uns fondos i nosaltres hem de dir-li som l'estat adequat per a que aquests fondos vinguin. I resulta que ens diuen, ja, però tenen una estructura de funcionariat que no és la correcta. Mm-hmm. S'haurà d'arribar a una solució per a això o en el ICETAZO tindrem prou?
És que l'ICETAZO, jo, clar, ara podria vindre així algú i dir doncs faça vostè la llei. Clar, és que jo no sóc el ministre. Si han posat de ministre a fer aquesta llei un senyor que apenas té el graduat escolar, jo no sóc qui s'ha de fer la pregunta, se l'ha de fer un altre. Vull dir, és que és supercomplex, Susana, perquè, per exemple,
jo no sóc ministra, per exemple, i pense, si hi ha una persona que està 5 anys, 6 anys d'interina, s'ha guanyat de sobre la plaça, és dir, i hauríem de realment donar la plaça a la gent que mm-hmm. està fent això, és dir, resulta que ara jo estic en un puesto que estic desenvolupant un treball durant 7 anys mm-hmm. i la plaça no és meua?
Doncs no, ara mateix no. I
normalment... I no soc ministra, és dir, tampoc. Si tinguera que prendre jo la decisió, tindrien que convèncer de per què aquesta persona i aquesta plaça que és necessària, de fet, està 7 anys en actiu perquè és necessària, té que agarrar una altra persona.
Una altra cosa també que ha vingut... Bueno, que ara s'intenta regular en aquesta llei, però s'intenta, ja dic, perquè jo ho veig tot absolutament caòtic i desastrós. Normalment sabràs que una empresa privada que fa algú fora perquè finalment decidís el que siga, doncs li ha de donar 20 dies per a treballar.
Sí, l'ha d'indemnitzar.
L'ha d'indemnitzar a l'acomiadar-lo. Això en els funcionaris públics no és així. L'únic que te donen quan te fan fora és una pata en el cul, així perquè la gent m'entenga col·loquialment.
I una altra cosa també seria, per exemple, aquest tipus de el funcionariat, no? Que quan un funcionari, que també hi ha, passa molt de temps i ja no fa la feina com toca, se poguera tindre la possibilitat de dir-li, mira, vostè té una sèrie d'irregularitats que no està fent, i se li indemnitzara com un treballador, per exemple, quan se'l tira, no? Que tingueren tots els drets. Mm-hmm. Perquè, clar, el ciutadà de peu també pensa, així en funció del polític que toca, s'assignen unes places unes altres. Mm-hmm. I jo li dic això perquè vostè com a polític ho haurà sentit mil voltes, és sí. dir, i clar, la ciutadania tampoc és boba i pensa, resulta que quan un polític determinat està ahí i està governant, clar. De colp n'hi ha una sèrie de familiars que entren a formar part d'un funcionariat per a tota la seva vida. Ai, és que també també ens hem de preguntar moltes
coses. Jo ara, posant-me de l'altre costat, el que tu dius ho entenc. O sigui, i la persona que no està desenvolupant les seues funcions com toca, per què és? Així, per exemple, tenim un problema que és la RPT, l'Ajuntament. És a dir, tu has posat aquest funcionari al lloc que li pertoca, o sigui, tu, perquè m'entengues. Jo soc professor de llengua, m'has posat a fer d'informàtic. I tu pretens que jo desenvolupi la meva feina amb absoluta excel·lència?
No.
Ai, és que les necessitats de l'administració ara mateix, pues fes el que pugues. Pues jo faré el que pugues.
Però és que això no m'ho plantejo, és dir, és que jo no me plantejo...
Però això és molt habitual en l'administració pública.
Però jo en la meva, en aquesta empresa, jo no me plantejo que tinguera, no sé, al tècnic de sonido fent de periodista.
Pues això perquè... és habitual a l'Ajuntament de Vila-real i a l'administració pública, és a dir...
Però és que és impensable pel ciutadà de peu, perquè el ciutadà de peu normalment està fent una funció que és la que per la que està contratat i per la que és la que està cobrant. És a dir, és que és com si visquérem en dos mons paral·lels.
És el problema d'aquesta llei, que no soluciona el caos. A veure, el caos no és absolut, si no s'haguera fonat fora de l'estat espanyol ja. Vull dir, jo crec que precisament gràcies al valor que aporten i sos treballadors, vull dir, que és que el millor que té l'administració pública són les treballadores i els treballadors, especialment els interins, que són els que abnegadament i malgrat l'abús que fa l'administració d'ells, malgrat com es tracta, doncs desenvolupa la seva professionalitat tan bé com poden. Per tant, jo crec que això, el ICETAZO, no és ni un agraïment, ni una resposta, ni és res. I a vegades és que contradís completament la... Bueno, Susana, perquè això és la ràdio, si pots veure així, jo la tinc subratllaeta, tinc treballaeta, i és que no... un dels punts, la substitució transitòria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario. Què és el tiempo estrictamente necesario? 30 anys? És que, clar, se suposava que els interins eren això, però amb temps. I així n'hi ha interins que porten 30 anys.
Perquè, quan la llei parla de... perquè el titular captés la plaça, a lo millor té una malaltia, que va agarrant baixes i baixes i baixes, i també n'hi hauria que plantejar-se un titular que en 30 anys no torna al seu treball.
Sí, però vejam, és que la legislació és molt complexa. Hi ha la figura esta de pues, l'excedència. L'excedència de vegades no és per a no treballar, sinó que és per a treballar en una altra administració en la que també has guanyat la plaça i has demostrat la capacitat, perquè m'entengues.
Sí.
Aleshores, per incompatibilitat, doncs se te dona, que és un tipus d'excedència, se te dona aquesta excedència. Posem pel cas... no sé com es regula això, però imagina que jo ara em trac la carrera de metge,
sí.
Però jo sóc funcionari de carrera en una altra administració, l'educativa. M'has guanyat la plaça, clar, perquè he de renunciar, no? Me la podem guardar, és una plaça estructural, jo me l'he guanyat. Vull dir, és molt complex, i com és complex, doncs això necessita més debat, que és el que crec que un reial decret no té. Un reial decret d'urgència té debat zero. I això entonces, és el gran problema d'aquesta llei.
Hi ha hagut manifestacions, hi ha hagut gent que no està d'acord. Quins visos té això de que se puga reparar?
Ho veig molt negre, perquè com repares, per a començar, una persona que durant 20 anys has estat abusant d'ella, de la seva temporalitat, has fet amb ella el que vols, perquè... Tot això també té una altra arista, no? Que és que quan una persona té aquesta inseguretat laboral, entre cometes, és més manipulable. Vols faena? Doncs ara fas això. Vols faena? Doncs ara fas allò. No dic que passen el 100% dels casos, però tots entenem que se presta. I per tant, doncs com es ressarcís a una persona d'haver abusat d'ella així? Doncs no ho sé, però tot...
Des de luego, com m'estan plantejant, no.
Com ho estan plantejant, no. Pues en un reial decret per urgència, sense justificar adequadament l'urgència i sense poder aportar esmenes, menys encara. Sort que això ha canviat i esperem que d'ací a l'octubre això arribi a més bon port, però pinta malament perquè és que no pareix que vulguin fer cas de la sentència.
Doncs pues en això ens quedem. Santi Cortells, regidor per Compromís a l'Ajuntament de Vilaral. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que ha sentido nunca mi corazoncito. Yo te necesito.